Són 2:15 de 6 de la tarda, el moment, com dèiem, de llançar-nos en aquesta piscina, en què hi ha tants nens i nenes aquests dies de confinament, aquests dies que no hi ha escola. I alguns d'aquests nens i nenes són, per exemple, els nostres companys de Ràdio Montblanc, com la Jordina Moix. Jordina, bona tarda.
Molt bona tarda, Edu.
Escolta, t'hem escoltat abans, fent la sirena amb TikTok. No t'has enfadat, no?, que haguem fet tus d'un vídeo que vas distribuir pel canal intern d'aquest programa.
Ja em podeu ficar que la veu no és la meva, que la veu és d'algú i jo vaig fer la imitació.
Ah, clar, val. No, ja està, la imitació i el joc i hi-hi, ja-ja. Escolta una cosa, i en tot aquest munt de jocs, nosaltres el que fem cada tarda és saludar a unes col·laboradores habituals, podríem dir, d'aquesta secció que ens il·lustres amb aquesta sintonia que escoltem de fons. Avui amb qui parlarem?
Doncs mira, avui toca parlar amb la nostra mestra, la Carme Torres, ja habitual al programa. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquests dies hem parlat de moltes coses, com fer mandales, de diferents activitats aeròbiques per fer els nens a casa, de manualitats, entre moltes d'altres. Què ens portes avui?
Doncs mira, avui, com que he sentit que parlàveu de piscina, anem a parlar d'aigua.
Ah, molt bé. Mira.
Podem aprofitar aquests dies de confinament per experimentar amb els nostres fills i filles. L'experimentació és una de les grans fonts d'aprenentatge que permet als infants interaccionar amb el món que els envolta i aprendre. Proposo per aquest dimarts un recull d'experiments senzills amb l'aigua que us proporcionaran l'aprenentatge i us faran passar una bona estona amb els nens i les nenes. Són experiments adequats per a totes les edats i que els podeu fer amb materials que teniu a casa: escuradents, espelmes, plats, gots, cartes, ous, oli, mel. Els experiments permetran als nens i les nenes descobrir i entendre les propietats de l'aigua, com la tensió superficial, la refracció de la llum, la capilaritat, l'acció dissolvent, la forma d'adhesió, la conducció elèctrica, entre d'altres. És possible que acabem una mica mullats, però tenint en compte que arriba el bon temps, és aquesta una bona ocasió per dur-los a terme. Per fer tots aquests experiments podem mirar a internet. Qualsevol web sobre el tema en servirà. Una molt entenedora és una que em proporciona 80 experiments per fer amb l'aigua. En aquesta fins i tot ens expliquen com fer un arc de Sant Martí dins un pot amb diferents líquids tenint en compte les seves característiques i els seus comportaments. Un arc de Sant Martí per assegurar-nos ara més que mai que tot anirà bé. Espero que aquestes propostes us permetin gaudir a tots, grans i petits, de la ciència. Convertim-nos, doncs, per un dia en científics.
Ah, molt bé. Amb l'aigua i fem l'art de Sant Martí, que s'ha posat tant de moda i tots o moltes cases el veiem pintat allà a les finestres. Hem passat a una nova fase, també, de l'art de Sant Martí, d'estar dibuixat ara ja amb la ciència, doncs poder-lo veure dintre d'un got amb...
Interessant.
D'un got amb aigua. T'agraïm moltíssim, Carme Torres, que hagis acceptat novament la trucada del programa. Posarem en pràctica tot això. Si algun oient ens ho vol mostrar, a través de les xarxes socials, amb l'etiqueta Coixinet Carrer Major. Així de fàcil. I ja t'ho compartirem, Carme.
Perfecte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. I ara vull saludar també la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, que també s'ha llançat a la piscina amb la Jordina, que és l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda.
Bona tarda.
Tot i que si ens llancem a la piscina, potser ara en aquesta època, malgrat que ja sigui la primavera, tindrem una mica de fred, eh?
Bueno, hi ha gent que aquesta època, en situacions normals, ja comencen a la platja, els més atrevits.
Són uns valents, són uns valents. Ah, fixa't, el Palau dels Moix, estan netejant la piscina ja. Ah, molt bé, molt bé. Escolteu una cosa, deixem davant de la piscina ara i centrem-nos, nois, en el Trivial, en aquest joc que cada dia ens fa una miqueta més savis i sàvies, en aquest joc que, aprofitant també aquest carrer major confinat, hem adaptat pels més petits que aquests dies no tenen escola. A veure, Adrià, la pregunta que ens feies l'altre dia tenia a veure amb el bestiari del Seguici Tarragoní. Fes-nos memòria i mirem de treure l'entrellat.
Doncs sí, divendres preguntàvem quantes bèsties hi ha al Seguici Petit de Tarragona. Teníem tres opcions. La primera és 7 bèsties, la segona 10 bèsties o la tercera 5 bèsties. I la resposta correcta era la primera, 7.
Per tant, doncs, al Seguici Petit de Tarragona hi ha 7 bèsties que hi participen. Molt bé. Pregunta, no el divendres, eh? El dijous. Quin munt de dies que hem tingut tots per
dijous, exacte,
pensar en la qüestió que ens ensava l'Adrià ara fa uns quants dies. Jordina, però per avui tenim una nova pregunta, no?
Tenim una nova pregunta i aquesta vegada torna a ser de Disney, perquè clar, com que fem petits, o són contes, o és Disney, o alguna cosa més interessant com la de l'altre dia. Avui us preguntem que quina és una de les poques princeses Disney que no té una història d'amor romàntica a la seva pel·lícula. A, Bayana, B, Tiana, o C, la Sirenita.
Ostres, jo que no sóc gaire de Disney hauria de fer bastanta recerca, eh? En tot cas, 24 hores perquè tots els nens i nenes, acompanyats dels seus pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, acompanyats de la família que ens està escoltant ara mateix, puguin resoldre aquest misteri, aquesta pregunta encarada per tots els petits i petites que hi ha a casa. Dit això, parlem d'uns altres petits i petites, no?, que tenim les nostres llars avui. Parlem d'animals, nois?
Sí, Edu, i més concretament dels gossos, i ho farem amb una experta, una ensinistradora de gossos, ella és la Patricia González, i ens explicarà unes quantes coses de fer amb els nens a casa i no treure en accés a l'animal, que són coses que estan passant aquests dies. Muy buenas tardes, Patricia.
Hola, hola, ¿qué tal?
Ahora pues... estábamos diciendo un poquito la situación que hay, que se saca demasiado a los perros, que también... Y yo te quería preguntar, también hay otras cosas que se puedan hacer en casa para que los perros no se cansen tanto y además de que también lo pasen bien con los pequeños, ¿no?
Sí, claro. Y además, la verdad es que sí queremos que se cansen, pero de una forma equilibrada. Entonces, la forma de hacerlo no es en la calle, porque en la calle hay mucha excitación, hay la expectativa de encontrar a los amiguetes de cuatro patas. Entonces, lo mejor realmente es en casa jugar y hay muchas formas. Por ejemplo, en vez de dar la comida en un plato a nuestros perros, que eso es muy aburrido para ellos, aunque sea lo que normalmente se hace, pues toca, por ejemplo, esconder la comida, esconder en diferentes sitios de la casa, esconder en los pliegues de una manta, esconder dentro de una caja de cartón llena de objetos que no se hagan daño, claro. Pero sobre todo enseñarles, por ejemplo, enseñarles trucos como dar la patita, dar la vuelta sobre sí mismos, lo que llamamos la croqueta, pasarnos entre piernas. O sea, hay un montón de juegos que podemos enseñarles con su misma comida, o sea, que trabajen con su comida.
¿Cuál sería la forma correcta de hacer estos trucos, de enseñar a los niños a hacer estos trucos con los perritos?
Pues dependiendo de la edad de cada uno, o sea, las edades que pueden ver un vídeo que en YouTube que explican habilidades, pues hacerlo. Y no tan sencillo como trocitos de salchicha cortados muy pequeñitos, ponerlos dentro de una manta y que el perro lo encuentre. O este, por ejemplo, el de la caja, que entre todos encontrar en casa objetos, por ejemplo, cosas para reciclar, paquetes de leche vacías, la caja de cartón de los huevos vacía, el cartón del papel higiénico, el cartón del papel de cocina, y poner todo dentro de una caja de cartón y dentro poner los trocitos de comida y dar al perro para que los busque. De la misma forma, lo de esconder la comida por casa, pues mientras un elemento de la familia sujeta al perro, y el otro va, el niño, va con la comida, que puede ser su mismo pienso, y lo esconde, por ejemplo, detrás de los armarios, detrás de las puertas, por forma que el perro pueda acceder sin destrozar la casa, pero que tenga un trabajo de olfatear, ¿vale? Y el trabajo de olfatear es lo que hace que después el perro esté cansado, incluso más cansado, que se estuviera corriendo en la calle y que todos puedan disfrutar.
¿Es precisamente estos días y la situación actual un momento ideal y beneficioso también para los niños, para la convivencia con estas mascotas, inculcarles ya desde pequeños el respeto y las rutinas?
Sí, sí, muchísimo. De hecho, yo soy partidaria de que lo mejor es no tener rutinas en respecto a los animales, pero sí que a los niños les podemos explicar que un ratito al día hay que jugar con el perro, un ratito al día hay que enseñarle, por ejemplo, una habilidad nueva y al día siguiente repetir, que también los perros y los gatos no son juguetes, no son estos peluches para que estemos encima de esto del tiempo, sino que son como los amigos, ¿no? Y que tenemos que respetarlos, que si no queremos que se suba al sofá, pues no le podemos decir que se suba al sofá para después bajarlo. Y sí, todas las normas de convivencia, este es el momento ideal porque hay más tiempo y porque estamos más tiempo en casa también para poder enseñar a nuestro perro, incluso una cosa tan sencilla como enseñar al perro a estar solo y tranquilo. Por ejemplo, comiendo un juguete Kong que se rellenan, y que puede estar el perro tranquilo mientras los niños pues están haciendo o los deberes o están jugando o viendo la tele. Todo esto es muy importante hacerlo ahora.
Y ahora bien decías que se tiene que tener un respeto por los perros. ¿Cómo podemos inculcar a los niños desde pequeños tener este respeto por los perros y tener una rutina con ellos también?
Yo creo que gran parte viene del ejemplo. Es curioso porque muchas veces me llaman y me dicen, mira, explícale tú a mis niños de 5 y 6 años, explícales tú qué es que tienen que hacer con el perro porque a mí no me hacen caso. Pero la verdad es que yo creo que se... Los niños ven desde pequeños, porque también hay estos ejemplos de que, por ejemplo, al perro no se le riñe, al gato no se le tira de la cola, y si está dormido, pues se deja que esté dormido, y al niño desde el inicio se le dice, mira, está dormido, no vayas ahora a jugar. O si, por ejemplo, el perro se aleja porque no le gusta el tipo de juego que se está haciendo en el sitio donde él está, porque puede pasar, los niños corren, saltan, y hay perros que, pues esto les molesta y se van. Pues enseñar al niño que no tienen que ir detrás del perro, sino que tienen que dejar que se vaya a su sitio a estar tranquilo. Y los gatos más aún, los gatos ahora están sufriendo un montón, pobrecitos, porque les gusta estar solos en casa y tienen sus momentos de estar dormidos y les resulta más difícil pues tener su privacidad. Entonces, sobre todo, no ir detrás de ellos cuando ellos se alejan. Si un perro gruñe, pues lo que nos está diciendo es aléjate, ¿vale? Entonces, en vez de reñir al perro, explicar al niño que lo que el perro está diciendo es, mira, ahora no quiero jugar o no quiero jugar de esta forma.
És important també això, tenir en compte una miqueta què és el que estan pensant els animals en cada moment. Seguirem aquestes pautes. Patricia González, ensinistradora de gossos, gràcies per compartir aquests minutets avui amb tots nosaltres. Que vagi molt bé el confinament.
Gràcies a vosaltres també.
A reveure. I ara, nois, volem seguir encara en el terreny animal, però l'observarem des d'un altre vessant, no? Em penso, jo aquest problema que dèieu ara dels gossos i els gats no el vaig tenir quan era petit. Jo tenia peixos, i com que fan la seva i la peixera no els pots treure i no els ha d'això, doncs mira, al final tothom més tranquil.
Doncs sí, ara volem centrar-nos, perquè sempre estem parlant, no?, de com afrontem aquest confinament les persones, però també doncs, centrar-nos en els animals, com les mascotes estan afrontant aquest confinament. I per això ara volem parlar i saludem al Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, concretament a Verònica Araona Benya, ella és la vicepresidenta. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans que tot, podríem potser començar comentant una de les preocupacions inicials en tot aquest confinament, que és quan es va comentar si els animals propagaven o no el coronavirus, un fet que ja es va desmentir, precisament també per evitar el creixement del nombre d'abandonaments.
Exactament. De fet, és com acabes de dir, s'ha desmentit de manera oficial per diferents vies, a través de les pàgines web dels col·legis de veterinaris, ho ha desmentit l'OMS, s'ha desmentit des del Ministeri de Sanitat, vull dir, s'ha desmentit de tot arreu. S'han trobat alguns casos d'animals positius de Covid-19, però en cap cas, i fins al dia d'avui, hi ha cap evidència de que les mascotes o els animals de companyia puguin transmetre aquest virus a les persones. Per tant, tots tranquils, mesures d'higiene les que han de tenir sí o sí, tant en persones com en animals, i de moment, doncs això, no hi ha cap evidència de que això sigui possible, per tant, tots tranquils amb les nostres mascotes.
Aquest desmentit permetia que no es produïssin aquests abandonaments, que ja de per si no s'haurien de produir, i potser el que sí que s'ha produït és major nombre d'adopcions per fet de que és un dels motius que estan permesos de poder sortir al carrer. Ara ho comentàvem, en aquest sentit, els animals, les mascotes, també pateixen estrès i també es veuen afectats per aquest confinament.
Exactament. separaríem una mica, com deia la companya abans, separaríem una mica el grup, diguem, gos del grup cat. En aquest cas, el gos, jo diria que en la majoria de casos ha sortit beneficiat. O sigui, el gos ara potser està sortint més del que sortia. Sí que és que hi ha algun cas de persona gran que sortia molt amb el seu animal de companyia i que ara, degut a la por i el cuidado que ha de tenir de no sortir al carrer per encomanar-se, estan sortint menys. I com que no hi ha tanta facilitat de treure'ls ni gent disposada a fer-ho, doncs aquest animal potser està sortint menys. Aquests animals que surten menys, realment hi ha un augment de l'estrès que pot desembocar en qualsevol acte doncs, no desitjat, com podrien ser miccions en llocs on no ho fa normalment, que s'estressi i destrossi mobiliari o exacte, coses que abans no havia fet i que comença a fer durant aquests dies per la falta de passeig. Però jo diria que la majoria de casos aquests animals han sortit beneficiats. Els gossos surten al carrer quan toca, potser els treu un, dos o tres o quatre persones de la família a diferents moments del dia per tal de que passegi el gos i passegi la persona. De fet, el gat és una altra història. O sigui, el gat, normalment, si no és en un àmbit rural que té accés a l'exterior, el gat és un animal molt territorial, que viu a casa seva tranquil·lament. Normalment, amb un horari normal de feina de tots i de nens que van a l'escola, el gat té moltes hores de tranquil·litat, entre cometes, a casa i estan més a gust amb si mateixos i amb la seva tranquil·litat. I d'aquesta manera, doncs, aquest bon rotllo o ambient que tenien o que estaven acostumats ha canviat i s'ha alterat, sobretot en famílies on hi ha molts nens, nens petits sobretot, que es belluguen, que criden, que juguen. El gat moltes vegades això li pot produir un estrès sobrevingut que li pot inclús desenvolupar algun tipus de patologia que no tenia fins al moment.
Uh-huh. Ara vostè comentava el cas d'aquelles famílies que potser redueixen les sortides al carrer per l'estat actual. S'estan donant també casos, com sembla també assenyalar-se, o no sé si també és un de tants mites, el fet de que s'estan augmentant també el nombre de sortides i de passejades i també la durada d'aquestes passejades, o no tant és així?
Realment hi ha algun cas en què sí. O sigui, rebem serveis municipals i als nostres centres ens ho diuen, escolta, no, hi hauria una manera de saber, per això els ajuntaments moltes vegades tenen accés al seu cens d'animals de companyia, hi ha gent que viu en una banda d'una població i se'l troben passejant just a l'altra banda, potser 3 o 4 quilòmetres de casa seva. Vull dir, això és el que no s'hauria de fer, el sentit comú et diu que t'has de bellugar amb el teu gos a la teva zona, fer passejos potser no tan llargs com els que estan acostumats a fer, que hi ha gent que passeja amb el seu gos una i dues hores al dia i ara doncs, potser haurien de fer passejos més curts, d'un quart d'hora, 10 minuts i més a prop de casa seva. És cert que ja et dic, jo sé de famílies que surt tothom a treure el gos, surt al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, diferents persones de casa, però sí que és cert que es queden en la seva zona on viuen normalment i passegen menys estona, això és cert.
Molt bona tarda, senyora Aurana Benya. També volem tractar la qüestió de la claustrofòbia, perquè hi ha gats i gossos que també la pateixen, oi? Com s'hi pot fer front?
Aviam, la claustrofòbia...
Faig una cosa, senyora Aurana Benya. Primer de tot, disculpes perquè l'interrompo quan anava a respondre la pregunta de la nostra companya, la Jordina Moix. És que hem de fer una petita pausa ara. Si no ens posem d'acord aquí les 8 emissores que fan possible el programa, això serà impossible d'aclarir-ho. Esperis una estoneta, que tan bon punt siguin les 6 de la tarda, la tornem a saludar i ens respon aquesta pregunta i d'altres que li volem fer.
Molt bé, gràcies.
Fins ara. Adrià, Jordina, no marxeu. Petita pausa, com sempre, i tan bon punt passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us tornem a saludar, seguim parlant de gossos, de gats i també d'altres animals de companyia que, no sé jo si aquests dies estan parant una miqueta bojos amb tant de confinament i de veure'ns les 24 hores del dia o gairebé les 24 hores del dia tancats a totes i a tots a les nostres residències. No marxeu, fins ara. teníem amb nosaltres a la Jordina Moix i a l'Adrià Recasens, els nostres companys de Ràdio Montblanc i de Ràdio Ciutat de Tarragona. I Jordina, refresca'ns la memòria. Li havíem adreçat una última qüestió que ens ha quedat allò tallada per la pausa de sempre en aquesta hora.
Sí, el que volíem preguntar-li era per un estat en el que els animals es poden trobar, com és la claustrofòbia, i li preguntàvem si també la patien aquests dies i com s'hi podia fer front.
Bé, descrita com a tal la claustrofòbia amb etologia canina, amb aquesta, diguem, aquest terme no el fem servir. O sigui, sí que és cert que pateixen molt el tancament, o sigui, l'estar en un espai tancat, confinat, sense poder sortir, els hi provoca un estrès i un estat d'ansietat que desemboca, doncs, el que comentava abans, no? amb miccions no desitjades en llocs on no toca, amb que destrossen mobiliari, que amb els gats que miolen o que graten, o els gossos que verbalitzen i burden. Vull dir, hi ha diferents sintomatologies que es poden indicar que l'animal està estressat o en un estat d'ansietat elevat, que inclús hi ha animals que necessiten medicar-se per evitar-ho. En aquest cas en concret que estem parlant del confinament pel coronavirus, doncs els hem de donar molt de joc. Dintre del possible, i si no tenim la possibilitat de treure's tot el que voldríem, o el gat que està moltes vegades acostumat a la soledat i de cop i volta hi ha molt de moviment, se'ls ha de deixar el seu espai. El gat s'ha de deixar que, si vol estar tranquil en un lloc, o si ha estat possible en una habitació, en un lloc elevat, el deixem. Quan ell vulgui sortir i sociabilitzar, doncs li podem donar joc i podem donar la possibilitat de que es desestressi, per dir-ho d'alguna manera. En el cas dels gossos, sí que és cert que convé continuen traient els animals al carrer. Ja dic que no poden sortir tant com molts estan acostumats, però en cas de que pugui ser d'aquesta manera, doncs anar-los traient durant el dia, que és el que a la majoria de gossos els hi baixa aquesta sensació d'ansietat o d'estrès que puguin patir durant aquests dies.
Una altra situació amb la que es poden trobar és el fet d'aquesta ansietat per separació quan els propietaris retornin a la feina.
Exactament, molt ben apuntat. És un altre tipus d'ansietat descrita amb els animals, molt coneguda, sobretot amb els gossos, que és l'ansietat per separació, i que hem de saber gestionar, perquè això ens ha passat inclús en períodes vacacionals, que quan de cop i volta tornem al nostre horari normal, certs animals doncs, ho pateixen i són consultes que rebem als clínics a les consultes. Escolta, amb el meu gos, ara que torno a treballar, doncs burda tot el dia, o grata la porta, amb la teva destrossada, fa forats a la paret. En aquests casos, se'ls han de donar als propietaris, tots els veterinaris sabem quines pautes hem de donar als nostres clients, depenent una mica de la patologia de cadascú, i dir-li, doncs, mira, doncs, l'ideal serà que facis això, que facis aquesta mena de protocol de separació quan tu surts i quan entres a casa, de manera que el gos no té la diferència entre una entrada i una sortida. Hi ha certes pautes a donar i a fer amb els nostres animals de companyia que poden minimitzar moltíssim aquesta ansietat. De fet, jo recomano a tothom que pugui preveure que el seu animal pugui tenir un pic d'ansietat, que ja ho consulti i que aprengui una mica a què és el que ha de fer en cas de que això li passi amb el seu animal.
I actualment els veterinaris com a clínica, com a metges d'animals, estan oberts, o si pot anar, estan al mateix servei que sempre, o quina és la vostra tasca actualment amb aquesta situació d'alarma?
Vale. Som servei essencial, sí o sí. Hem de donar servei a les nostres mascotes per tal de preservar la seva salut i el seu benestar, això està claríssim. Intentem, depenent del centre veterinari, hem adaptat horaris, hem adaptat torns de treball per lo que calgui per tal de poder continuar donant servei. Cada client té el seu centre de confiança, que truquin, que es fiquin en contacte amb el centre i que preguntin com ho han de fer. La majoria de casos hi ha moltíssimes actuacions que es poden solucionar via telefònica. Tot el que és absolutament necessari que vingui a la clínica o al consultori ho fem igual, és a dir, quedem amb els propietaris, amb les mesures de seguretat recomanades que vinguin a les nostres clíniques, sempre amb un horari previ, perquè no podem venir, no volem aglomeracions ni acumulació de gent dintre dels centres. Estem donant la majoria de centres facilitats horàries i bueno, doncs seguint una mica les recomanacions de genèriques de lo que és la separació entre la gent, mantenir les distàncies, la higiene a l'hora d'entrar. Demanem, si us plau, que vingui només un propietari amb el seu animal de companyia. Només entra una consulta si és absolutament necessari perquè l'animal té por o està estressat o necessita el maneig del seu propietari. Si podem fer-ho nosaltres, ho fem nosaltres dintre la consulta. Vull dir que estem adaptant la nostra feina una mica al moment, però s'estan donant aquests serveis perquè els animals no es poden deixar desatesos.
Senyora Araona Benya, aquests dies que es parla dels animals i de les vegades o de les freqüències en què traiem a les mascotes, per exemple, a passejar, també és ben cert que les ciutats, que les poblacions estan més buides, que els entorns tornen a ser naturals, i això ha significat també l'aparició, en alguns casos sorprenent, d'animals que ja no creiem que en el nostre entorn. Suposo que això també és positiu, no?
És evident que el medi natural està agraint aquest confinament de l'ésser humà, tant amb la contaminació del medi ambient, que tots ho hem vist als mitjans de comunicació, doncs com ha disminuït aquesta contaminació, i sobretot, exacte, tots hem vist també a les redes socials, imatges de televisió, d'aquests senglars que passegen pels jardins de les poblacions, o cabirols, o bèsties que d'una altra manera i amb el nostre dia a dia no haguéssim trobat mai a dins d'una població o d'una ciutat. Vull dir, això és cert que la natura, i s'ha vist molt clarament durant aquest poc espai de temps, és que torna una altra vegada a ocupar l'espai que li deixem. O sigui, nosaltres ocupem aquest espai i el moment que nosaltres no hi som, la natura doncs torna al seu lloc. Vull dir que s'ha de reflexionar una miqueta el tema, però sí que és cert que, curiosament, estem veient animals que no trobàvem de manera normal als nostres carrers, és cert.
Verònica Araona Benya, vocal de Petits Animals, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona. Gràcies per compartir aquests minutets amb tots nosaltres, amb la gent de Carrer Major. Seguirem totes aquestes pautes. Que vagin molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Jordina, Adrià, vosaltres teniu animals, teniu mascota, sortiu a passeig aquests dies amb a les corretges perquè no s'escapin?
Sí, jo tinc una gosseta i la traiem amb corretja fins a no més de 100 metres i tornem i donem tomets per aquests 100 metres.
Molt bé. I tu, Adrià?
Jo igual, també, de forma responsable.
Molt bé. També una gosseta com la Jordina?
Sí, gosseta petitoneta.
Ah, molt bé. Escolteu, com es diuen? Ja posats a fer el xafarder ara. Adrià, com es diu la teva gosseta?
Kíria.
Kíria. I la teva, Jordina?
Nun.
Mun. Molt bé.
Nun, N-U-N.
Nun, no ho havia entès bé. Molt bé, doncs, escolteu, res, després quan acabem el programa, d'aquí 3/4 d'hora, quan acabem el programa, podeu sortir a passeig, res, 100 metres, el just i necessari per que facin les seves necessitats i tornar cap a casa. Companys, gràcies, que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara.